Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara per a la informació esportiva del cap de setmana en aquesta crònica que ens faciliten des de la redacció d'Esports de Joan Garcia. Endavant, bon dia.
Molt bon dia, Carme. Cap de setmana agradols, per dir-ho d'alguna manera, en l'actualitat esportiva santcugatenca. Us dèiem el cap de setmana passat que era una setmana perquè el vòlei Sant Cugat fes història. No és una notícia, vaja, del tot dolenta, tenint en compte que encara li queden més oportunitats, però el que és una realitat és que el vòlei Sant Cugat va caure a Guadalajara i que, per tant, no podem dir que hagi ascendit de nou a la Superliga femenina de nou. En primer lloc, saludem el nostre company, l'Àlex Fàbrega. Àlex, bon dia.
Bon dia, Dani.
Una llàstima aquest partit, perquè el vòlei Sant Cugat havia de guanyar per 1-3 o 0-3, o fins i tot es podien donar altres resultats tenint en compte el partit de l'altre partit de la Lligueta, el resultat de l'altre partit de la Lligueta, on el Cuesta Piedra va guanyar 3-2 al Torrelavega, ja ho diem bé. Per tant, una autèntica llàstima. Ara bé, no ens encansem de dir-ho, encara li queden oportunitats al vòlei Sant Cugat.
Doncs sí, com deies, la mala notícia és aquesta derrota, que encara no s'ha aconseguit a l'ascens, però evidentment hagués estat massa bonic aconseguir-ho tan ràpidament. Encara queden dues oportunitats. Toca anar a Tenerife la setmana vinent, i si no, jugar a casa, és un dels dos partits guanyant-los. També ser conscients que el Guadalajara és la bèstia negra del vòlei Sant Cugat, podia ser perdre, evidentment, estar jugant a fora amb una pista molt complicada, on ja es va perdre la Copa de la Princesa aquella vegada de manera encara més exagerada. Però bé, la millor notícia per al DSB vòlei Sant Cugat són aquestes dues oportunitats més que té, i que si no és en una ja serà l'última.
Val a dir que el vòlei Sant Cugat va perdre contra el Torrelavega en les semifinals de la Copa de la Princesa. Sí que és veritat que l'escenari és autènticament bèstia negra, perquè no porta bons records a les santcugatenques. Fem un repàs a la classificació, si et sembla. Àlex, líder encara, per això diem que no cal posar-se nerviós, el vòlei Sant Cugat amb 8 punts. Segon és el Cuesta Piedra, ja ho direm bé, de Santa Cruz de Tenerife, amb 7 punts. Tercer és el Guadalajara amb 6 puntets. Per tant, el que és una evidència és que el vòlei Sant Cugat tot encara de cara per ascendir a Superliga, i recordem que aquest dissabte a les 4 de la tarda viatja a Tenerife, i que amb un 1-3 o amb un 0-3 ascendirà passi el que passi. Amb altres resultats s'haurà d'esperar per veure què passa amb els altres partits.
Partit difícil, evidentment, primer contra segon a fora. El calendari ha estat així, amb dos partits complicats a domicili consecutius. Ara amb un viatge llarg, a més, tot i que, bé, no sé quan viatjaran, si viatjaran el dia abans, sent un viatge tan llarg, es podria dir fins i tot que és més feixuc el viatge d'anar a Guadalajara amb les furgonetes com han anat, que anar a Canàries, que si vas amb més temps, doncs tens més temps de descansar.
Sí, en tot cas, veurem si ja és la definitiva aquest cap de setmana i el vòlei Sant Cugat ja pot ascendir i ja pot dir que ha tornat a fer història. Rafa Ruiz, un tècnic d'èxit, ho va demostrar a la base. Ara ho intenta demostrar al capdavant del primer equip. Aparquem el vòlei, que és, per així dir-ho, el punt agre del cap de setmana, però hem dit que era agradolç, i la dolçor ens l'ha dut l'estic, tant per l'hoquei herba com per l'hoquei patins. Anem a pams. Comencem per l'hoquei herba, on el júnior aquest cap de setmana, senyors, ha tornat a fer història. Ha guanyat l'Atlètic Terrassa, que és un dels quatre grans de la Divisió d'Honor, però no només això, sinó que el repte es multiplica, perquè l'Atlètic Terrassa, més enllà de ser un d'aquests quatre equips, a dia d'avui és un dels quatre semifinalistes, ni més ni menys, que de la Copa d'Europa. Per tant, una proesa, Àlex, el que van aconseguir els nois de Jorge Davant, tu ho vas veure.
Doncs sí, i podríem obrir el debat de si és el partit més important de la història, ho tornem a dir, i una història que el júnior farà 100 anys l'any que ve, i evidentment guanyar aquest partit davant un Atlètic Terrassa que, com bé has dit, ara mateix està entre les 4 millors d'Europa, és un fet espectacular. De fet, al final del partit hi havia gent gran que comentaven que no havien vist mai una cosa així. L'ambient a l'estadi Lluís Serraïma era increïble, ple de gom a gom, fins i tot animant amb un els dos gols d'Àlex Gil en el tercer quart, un últim quart en el que l'Atlètic ho ha intentat de totes les maneres, ha tingut moltíssimes ocasions, però el júnior va aconseguir aguantar a darrere, i amb l'empenta de l'afició. Realment, l'afició feia molt soroll i donava molts ànims quan el júnior més malament ho estava passant.
A més, en un, en una disciplina, per dir-ho d'alguna manera, que a vegades, pel fet de ser amateur, a vegades, doncs, el que diem sempre, reclamem assistència i reclamem importància al públic, i aquesta vegada ho va ser.
Doncs sí, estem acostumats a que les grades de l'estadi Lluís Serraima no s'omplin, hi va gent, perquè tu s'ha dit que gent sí que hi va, però, evidentment, acostuma a ser a família o algun equip de base que estigui també per allà. Aquest diumenge és que realment estava ple tota la graderia i a l'altra banda, al costat de les banquetes, també hi havia moltíssima gent i, repeteixo, fent molt soroll, que això era el més sorprenent.
I després del partit, Àlex, vam parlar ni més ni menys que amb l'Artífex, no?, de tot plegat.
Doncs sí, el tècnic del júnior, el Jorge d'abans, que destacava, com vam dir, això de que la temporada que ve es faran 100 anys i que segurament era un dels partits més importants, però que s'ha de continuar perquè la feina no s'ha acabat.
Ganar al Atlético 2-0 creo que es la primera vez que lo hace en la historia del hockey y el club y cumple 100 años el año que viene, o sea que ha pasado mucha agua. Pues sí, la verdad que jugamos muy bien, sobre todo los primeros tres cuartos. El último cuarto no me ha gustado mucho y ellos han tenido muchísimas oportunidades. Pero bueno, nos quedamos por lo muy bien que jugamos en los primeros tres cuartos. Seguimos en la pelea, ojo, hay que tener los pies sobre la tierra y este es un resultado que se ha dado hoy y posiblemente nos va a costar volver a ganar a estos equipos.
Aquest era Jorge Davant, insistint des de fa unes temporades al tècnic del júnior, que ha estat l'encarregat de fer el següent pas, de proporcionar les eines perquè el júnior fes el següent pas cap a aquesta elit de l'hoquei herba estatal. Àlex, més enllà de l'anècdota, més enllà del fet de que hagi guanyat, això a dia d'avui potser és anecdòtic, tenint en compte que només ho han aconseguit dues vegades, Club de Campo i Atlètic, que déu-n'hi-do, contra el Club de Campo i contra l'Atlètic, però és que això també està repercutint a nivell de classificació, on el júnior semblava tenir un sostre, únicament un sostre, que era la cinquena posició.
Doncs sí, en aquests últims anys el sostre era aquesta cinquena posició que estàs dient, l'any passat, i crec que l'altre es va aconseguir,
sí,
però lluitant-ho molt fins a l'últim dia amb el Taburiente, aquest any la cinquena plaça ja està asseguradíssima perquè el Taburiente està bastant més enrere, i és que de fet pots aconseguir la quarta i fins i tot la tercera posició. Queden dues jornades. La setmana que ve és la més important pel júnior, visita el camp del Club de Campo, que té un punt més només que el júnior, l'Atlètic en té tres més, per tant està un partit, però el júnior té el gol a veres favorable, perquè també va empatar el camp de l'Atlètic a la primera volta. Per tant, la setmana que ve Club de Campo júnior, el júnior, si guanya, passaria al Club de Campo, i l'Atlètic, que juga al camp de l'Egara, que és el líder, el més normal seria que perdés l'Atlètic. La setmana vinent el júnior ja de fet es podria posar tercer. I no només això, sinó que l'última jornada té un partit a casa contra el tennis, que és assequible,
a priori
es podria guanyar, però és que a sobre l'Atlètic juga contra el Club de Campo. Els dos rivals que estan allà lluitant-se les posicions amb el júnior, en l'última jornada jugaran entre ells. Per tant, què vol dir això? Que tots dos, evidentment, no guanyaran. O guanyarà un i part de l'altre, o empataran i sumaran com a molt un punt cadascú.
Per tant, aquests són els números d'un júnior que segueix fent història i segueix creixent entre l'elit de l'hoquei herba estatal. I de l'herba passem a la pista, als patins, on Pau Gilabert es va erigir aquest cap de setmana, com l'autèntic protagonista esportiu de la ciutat. De fet, l'Esport en Marxa el va anomenar MVP i és molt senzill d'entendre, no, Àlex?
Home, 7 gols.
Set gols.
És que és molt fàcil d'explicar, molt difícil de fer. I estàvem comptant en el programa l'Esport en Marxa, comptàvem que feia 5 jornades que no hi havia cap equip, no jugador, equip que marqués més de 7 gols.
És que aquesta dada és bestial.
Aquesta dada és molt, molt espectacular. Va ser el Tordera el 20 de febrer, que va aconseguir 10 gols, ara no recordo contra qui, però és que des d'aleshores cap equip supera els 7 gols en un partit. És per mesurar la bestiesa,
sí, sí,
diguem-ho bé,
sí, sí,
que ha fet Pau Gilabert de marcar 7 gols en un partit. Realment és que el pavelló, amb el 7è gol, es va aixecar a aplaudir i a cridar Pau. Però és que quan feia el 5è, el 6è, tothom es mirava de... Allò que la jugada va ràpida, tothom mirava i ha tornat a ser el Pau. La frase era, ha tornat a ser el Pau, i tota l'estona, ha tornat a ser el Pau, era mirar-se i dir, Pau Gilabert ha fet el primer, el segon, el tercer, tots els gols del seu equip,
a
per
més,
guanyar 7-3 en un partit important.
Això t'anava a dir, perquè també s'ha dut una gesta en el Petit Club Sant Cugat femení, que no és menor, que és la victòria, els 5 gols de Maria Rosa Tamburini a la pista de l'Esfèria de Terrassa B, però en aquest cas no va servir perquè s'enduguessin la victòria, perquè van empatar les noies. En canvi, 7-3 del Petit Hoquei davant un rival directe i que, atenció, deixa els santcugatencs a només 3 punts de les places d'ascens, una cosa històrica.
Doncs sí, una sola victòria quan resten 5 partits per acabar aquesta primera divisió, i el Patí Hoquei Club Sant Cugat, que pot pujar a l'Hoquei Lliga, el que seria la màxima categoria de l'hoquei estatal i segurament mundial, perquè els millors jugadors de l'hoquei patins,
sí,
evidentment,
ja
estan a l'hoquei Lliga.
I tant. Per tant, i d'altra banda, el que seria també un repte d'aquests majúsculs, no només per al Patí Hoquei, sinó per tot l'esport santcugatenc.
Evidentment, a veure partits d'un equip santcugatenc anant al Palau Blaugrana, a anar a la pista d'un campió d'Europa, d'un campió d'Europa de moltes vegades, no un campió d'Europa que n'hagi guanyat una o dues.
El millor equip del món.
Exacte. Anar a la pista del millor club del món seria realment impressionant. És que fins i tot nosaltres estem il·lusionadíssims perquè la nostra feina seria molt més gratificant encara.
Està claríssim. I posem punt final a aquesta redacció d'esports d'avui dilluns amb un últim apunt de rugbi, perquè ja es coneix el rival del rugbi Sant Cugat en el play-off d'ascens. Els quarts de final del play-off d'ascens serà el Liceo Francès de Madrid. Per tant, comença aquí dues setmanes, veurem com li van les coses al rugbi Sant Cugat. Això és tot, Carme, ja ho veus, agenda atapeïda, atapeïda. En seguim parlant de tot plegat aquí al Redacció d'Esports. Que vagi molt bé!